Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reitera el seu compromís en que la consulta que farà sobre els Jocs Olímpics a l'Alt Pirineu i l'Aran serà vinculant. Ho ha dit durant la sessió de control al Parlament. Anem cap allà. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Si el resultat de la consulta és en contra de la celebració dels Jocs Olímpics d'hivern, la Generalitat no presentarà la seva candidatura, així s'hi ha referit Aragonès.
En el cas de Catalunya, això haurà de passar també, com ens hem compromès i com aquest Parlament ha aprovat, per una consulta que es farà a les comarques de la Vegueria del Pirineu i l'Aran.
El president ha estat acusat per part de Ciutadans de no treballar d'igual a igual amb l'Aragó i de fer-ho amb supèrbia, mentre que els comuns han criticat que el govern encara no sàpiga ni l'impacte ambiental que suposaran els Jocs.
Gràcies, Judit. I segons avançat RAC1, el PSC mou fitxa i presenta un document per millorar la transparència del Parlament. La diputada Assumpta Escarp ha lliurat el document a la mesa de la cambra. El document proposa crear una unitat d'informació al Parlament que tingui recursos i gent formada en transparència. També apunta la possibilitat d'incorporar experts externs en la matèria. Escarp també posa el focus en el portal de transparència, assegura que no es poden consultar les dades amb facilitat i també demana que reguli l'òrgan de transparència del Parlament i diu que a hores d'ara no són clares les normes que regulen aquest òrgan. Més qüestions. En els darrers 15 dies s'han fet fins a 240.000 testos d'antígens a les escoles i instituts. El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha insistit que amb les noves mesures s'ha aconseguit garantir la presencialitat dels alumnes als centres educatius. De fet, el conseller ha remarcat que el dia que més contagis s'han detectat a Catalunya, el 91% dels alumnes van assistir a classe. Cambray també ha explicat que el departament ha fet pràcticament 12.000 substitucions per baixes per coronavirus durant el gener. I encara en clau de coronavirus, els crítics ingressats avui a les unitats de cures intensives han baixat de 500 a Catalunya. En concret, Salut n'ha declarat 495, 18 menys que en l'anterior balanç. En canvi, hi ha 24 ingressats més i en les darreres hores s'han notificat 40 morts i la xifra total supera ja les 25.000 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Més qüestions. El govern no té previst incloure el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès en la consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern del 2030, però es compromet a escoltar aquestes tres comarques en la comissió territorial creada per abordar la candidatura catalana. Aquestes comarques havien demanat formar part de la consulta o bé perquè també tenen estacions d'esquí o perquè són territori de pas. L'executiu, però, no es mou del posicionament de consultar només a l'Alt Pirineu i l'Aran. Joaquim Colomer, és president del conseller comarcal del Ripollès, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que estan sorpresos de veure que el govern no té suficient força com per apostar per alternatives pel territori i a la vegada també estan sorpresos que se'ls exclogui d'aquesta manera. En aquesta mateixa línia, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha manifestat també a Ràdio Estel que la comarca del Berguedà vol dir la seva.
Que si tot es fa en llocs molt concrets, doncs tampoc hi haurà cabuda. O sigui, jo crec que l'interessant és que tot el Pirineu se'n pugui aprofitar d'aquest possible esdeveniment i que les coses es reparteixin i que sigui doncs, un bon motor per desenvolupar doncs, activitat econòmica i possibles infraestructures que ja quedin fixes al territori.
Lara ha destacat que el més interessant de tot és que es pugui aprofitar tot l'Alt Pirineu. I l'Agència Tributària de Catalunya ha detectat 338 milions i mig d'euros de frau fiscal aquest 2021. La xifra és un 55% superior a la de l'any 2020. Segons ha explicat el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, durant el ple del Parlament, l'Agència Tributària té un pressupost de 85 milions d'euros i retorna a les arques públiques 4 euros per cada euro invertit. Giró ha remarcat que l'evasió d'impostos és un delicte vergonyant. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Marc Márquez ha superat els problemes de visió doble que patia i podrà participar als primers testos de la pretemporada de MotoGP que s'han de córrer al circuit de Sepang els dies 5 i 6 de febrer. Aquest matí ho ha confirmat el seu equip Honda Repsol. El pilot de Cervera ja feia dies que apuntava una millora de la diplopia que li van detectar fa uns mesos i que el van impedir que acabés la temporada. De fet, la setmana passada ja se'l va veure fent un entrenament en un kàrting del Vendrell. En bàsquet, el Barça ha comunicat que Serhat Sanlić ha donat positiu en coronavirus en una prova PCR que es va fer ahir dimarts. El jugador, en bon estat de salut, es troba aïllat en el seu domicili i, per tant, es perdrà el partit que demà els blaugranes juguen contra l'ASB de Lió en una nova jornada de l'Eurolliga. I acabem en tenis. El número 4 del món, Stefanos Tsitsipas, serà a les semifinals de l'Open d'Austràlia de tenis. El grec ha escombrat en 3 sets a l'italià Jannik Sinner, 6-3, 6-4 i 6-2. Ara s'enfrontarà amb el vencedor del partit que a hores d'ara juga Dani Medvedev i Félix Auger-Aliassime. Ara mateix, aquest partit està en el segon set. En el segon set, Aliasim ha guanyat el primer per 7-6, després de guanyar també el desempat 7-5. En el quadre femení, Igas Biatek i Daniela Collins jugaran la semifinal després de superar aquesta matinada a Kaya Kanepi i Alice Cornet, respectivament.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Arraga.
Ràdio Estel.
No és un informatiu,
però us portem actualitat.
No és un programa d'humor,
però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports,
però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies,
però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Passant a la matí de les 11 del matí, seguim avançant en aquest matí de dimecres, 26 de gener, i la veritat és que quan comencem un nou any, no sé si us passa a vosaltres, un dels principals propòsits que ens marquem habitualment és llegir més. Bueno, almenys jo ho faig. Però i escriure? Per què no ens animem a agafar la ploma i fer de Jane Austen o bé de Xavier Bosch? Sempre hem de saber trobar, no?, el nostre estil i també buscar el millor moment. I què me'n dieu? Tampoc ens podem oblidar d'aquell moment en què ets davant d'un foli en blanc i no surt absolutament res. Per més que ho intentes, que et passa el temps, les paraules no surten, les muses ja no ens inspiren, està claríssim, estem davant de la síndrome del foli en blanc. I què podem fer per superar-ho? Doncs no us perdeu, perquè en els propers minuts la Carla Gràcia, escriptora, doctora en escriptura creativa, professora de la Universitat Internacional de Catalunya, ens dona aquells consells per perdre la por a escriure. Carla Gràcia, bon dia.
Bon dia, Mercè. Moltes gràcies per convidar-me a Ràdio Estel, que sempre us tinc molt present.
I nosaltres a tu, Carla, i nosaltres a tu. Clar, Carla, per tots aquells oients que encara no et coneguin, nosaltres sabem que després d'estar vivint a França, a Anglaterra, als Estats Units, no?, vas emprendre aquella aventura de fer la volta al món. Va ser en aquest viatge on tu vas descobrir aquesta vocació, no?, per l'ofici d'escriure. I després de publicar diversos llibres d'assaig, el 2014, doncs, vas publicar la teva primera novel·la, que són Els 7 dies de Gràcia, no?, que va ser traduïda a l'italià, al polonès. I des d'aquell moment, doncs, has publicat L'Abisme, que és una novel·la per adults, Contem la revolta, un àlbum il·lustrat per infants. També, ara et fem aquesta presentació, Carla, degudíssima.
Sí, sí.
Ets professora d'escriptura al Laboratori de Lletres i professora associada a Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, on també imparteixes aquestes classes de comunicació escrita i escriptura creativa. I, per cert, el 17 de febrer surt aquest En recordaran, que és una traducció al català de They Will Remember Us, que és la novel·la que has escrit en anglès, i a principis de febrer també en surt una altra, Amb ulls de dona, una bioficció sobre la Mercè Pàniker. Clar, tot això jo ho explico perquè la Carla, podríem dir que és una fàbrica de fer llibres. Llavors,
home, no tant, poder... perquè ja m'agradaria tenir el ritme de molts altres escriptors. Jo la veritat és que sóc d'escriure amb temps, que trigo els meus anys a escriure cada un dels meus llibres, però sí que sempre tinc algun llibre al cap i algun llibre a les mans.
I a part, Carla, estic convençuda que tu ets una d'aquelles persones que gaudeixes, no?, en aquest procés, no?, d'escriure un llibre. Per això, avui doncs et volem fer algunes preguntes, perquè doncs a nosaltres dèiem això, no?, que hem començat l'any i un dels grans reptes també és això, quan estàs davant de l'ordinador, davant d'un paper i dius, mare meva, i jo com m'inspiro, no? Però anem a pam, si et sembla, perquè dèiem que tu vas fer aquest viatge pel món, no?, vas descobrir, en el teu cas, que escriure per tu és viure. Com va ser això? No? Com va ser aquest canvi, Carla?
Doncs la veritat és que va ser molt progressiu. Jo de petita escrivia, però com que sóc dislèxica, a mi de petita em deien, Carla, dedica't al que vulguis, menys escriure.
Ostres, Carla, però això, o sigui, jo no ho sabia. Sí. O sigui, et van diagnosticar aquest trastorn?
No em van diagnosticar perquè eren uns altres anys. Clar. I en aquell moment no es diagnosticava. I llavors el que tres professors meus al llarg de la meva vida em van dir... Sí, ets molt intel·ligent, fes el que vulguis, menys escriure. Perquè, doncs, llegeixes més a poc, vale. Perquè fas faltes, perquè, no? Perquè les persones amb dislèxia tenim una manera de captar les paraules, de captar el raonament diferent. I això no es va diagnosticar. I jo en aquell moment, doncs, vaig pensar, doncs em dedicaré el que sigui menys això. No m'ho vaig ni plantejar. Però sí que creava mons des de molt petita. Per mi l'escriptura, més que l'escriptura, la creació de mons, era una manera de viure en aquest món. Jo sóc una persona molt sensible i em costava molt digerir coses que veia al meu entorn, que passaven. I com les digeria? Doncs escrivint el meu diari, escrivint altres mons o imaginant-me que la vida podia ser una altra cosa o que jo podia anar a viatjar en un altre planeta o amb sers extraordinaris.
Clar.
I jo crec que això és important. A vegades pensem que escriure és escriure una frase amb correcció, que ho és i que és importantíssim, però això és el més fàcil d'escriure. És a dir, jo els dic als meus alumnes a la UIC, els dic, escolteu, és que no fer faltes és el més fàcil. Tu et memoritzes les quatre paraules que sempre escrius malament i això ja ho tens. El més difícil és què expliques.
Yeah.
No? Si tu tens això, si tu tens la capacitat d'imaginar, vas pel carrer i dius, ostres, aquest home que va amb una maleta, què hi deu portar dins? I si porta secrets inconfessables? I si porta... No? Si tens la capacitat d'imaginar, la resta és posar-s'hi.
I també dius que em fa molta gràcia, Carla, que escriure és com fer un trencaclosques, no? Com funciona això, no? És aquestes idees que tu tens i després han d'encaixar bé.
Sí, i a més, és com presentes aquest trencaclosques, no? En el lector, perquè tu pots ser que has arribat, t'ha vingut la imatge d'un home confessant un crim, no? Però no comences així el llibre. Tu comences, a partir d'aquí tens aquest imaginari, llavors vas estirant del fil i vas entenent la història. I un cop tens la història, pots decidir explicar-li al lector així o fer un trencaclosques amb les peces i anar-li donant passeta a passeta i que et vagi seguint fins al final. No? I això és molt divertit. Jo tinc, doncs, el meu estudi sempre ple de taules, de petites pissarres on vaig apuntant les estructures de les meves històries. I aquest procés és realment divertit, perquè tu tens tota la informació i el lector no, no? I llavors vas donant-li quan tu creus que ho va necessitant per generar aquesta tensió fins al final.
Escolta, i ara que ho dèiem, quan les muses, Carla, no arriben a visitar-te i la inspiració, això no apareix, eh? No hi ha manera ni buscant-la. Clar, estem, no?, parlant de la síndrome del foli en blanc. Què podem fer, Carla, per trencar aquesta síndrome tan temuda?
Aquesta síndrome bàsicament ve del perfeccionisme, de veus que tenim dins nostre que ens diuen no ho farem prou bé, hem de fer-ho millor, aquesta frase no serveix, aquesta idea no és prou bona. I és com, doncs, com un pare crític que tenim dins nostre i que ens constantment ens està bloquejant. Llavors, el principal consell és escriu algo que sigui molt dolent. És a dir, no importa, que sigui terrible, tu comença. I llavors, potser a la segona o tercera pàgina sortirà alguna cosa bona. No et preocupis per la primera, perquè hem de tirar moltes coses, no? I potser sí que funciona. Crec que aquest és el millor consell que puc donar a algú que té aquest síndrome. Treure's aquest perfeccionisme, dir-li a aquest paracrític, d'acord, t'escoltaré més tard, quan hagi de revisar el text. Ara no, perquè estic creant, ara és un moment sensible, i simplement vaig escriure el que em ve de gust, el primer. I a vegades, una bona manera de començar és fer exercicis creatius que limitin la creativitat. Nosaltres pensem que la creativitat ve de la llibertat, i no és així. La llibertat, a vegades, ens bloqueja la creativitat, perquè és com si et posessin una habitació amb tantíssimes joguines que no saps de què jugar, no? O et posen una habitació moltes hores amb una joguina. Segur que li trauràs el màxim profit. Doncs és una mica el mateix, la creativitat.
Wow.
Llavors, per exemple, un exemple pot ser, si tu vas a Wikipedia... Hi ha una, pots clicar a una figura que posa que és random, que és que et surt una pàgina de, dins de Wikipedia random, és a dir, una que no has escollit, no? Llavors jo, per exemple, els hi faig aquest exercici als meus alumnes, que cliquin i els hi surt doncs una illa de Tonga, val? Llavors allà han de fer un escrit sobre allò o en allà o que surti allò. Llavors, clar, no és el que havies pensat, no és aquell problema que et preocupava tant, que tant portaves tota l'estona al cap, sinó que és una cosa diferent i això et motiva a anar més enllà en la creativitat. Aquest és un exemple.
Val. I, Carla, llavors com podem saber quines idees, no? Ara ens imaginem amb aquest exemple que ens has posat d'abans, d'aquest quarto de jugar, aquesta habitació de jugar, no? I veiem moltes joguines. Com podem saber quines idees valen la pena i quines no, no?
Aquesta és una gran pregunta, Mercè. La veritat és que les idees s'han de posar a prova, perquè nosaltres a vegades ens les estimem molt i no tenen per què ser les millors. És a dir, vindria a ser una mica com el primer nòvio, no? El primer nòvio et penses que és el millor i que serà per tota la vida, i no té per què ser així. Segurament si els teus pares parlessin del primer nòvio seria com, ui, sort que no vas quedar-te amb aquesta persona, perquè segurament no series tan feliç, no? Doncs en les idees ve a ser una mica el mateix. Has de posar-les a prova. Com les poses a prova? Doncs parlant-ne d'elles. No tingueu por a compartir idees. Us les poden robar? Sí, però ja en tindreu d'altres. I segurament si us les roben és que eren boníssimes.
Claro.
Però no, és poc probable que algú us robi la idea, a més desenvolupi tota una novel·la i a més la vengui. Això és molt complicat. Llavors, compartiu idees amb persones de confiança i a veure què us diuen. Quina cara posen? No només la us compartiu amb la vostra mare, que segur que ho trobarà tot fantàstic. Compartiu amb gent que no sempre pensi igual que vosaltres. I això és el que us donarà una mica la sensació de si és o no és una bona idea. I l'altra és el pas del temps, com igual com les parelles. Pot ser una bona relació per una nit, pot ser una bona relació per molt temps. Una novel·la s'escriu amb molt temps, no s'escriu en una nit. Per tant, necessites que sigui una idea que aguanti, que t'interessi un dia i un altre i un altre i un altre.
Clar, Carla, perquè ara nosaltres ho dèiem, no? Ara et deies tu, una novel·la no s'escriu, no?, en una nit, bueno, feies com aquest exemple, no?, perquè ens puguem fer una idea, perquè escriure un llibre, clar, òbviament no és el mateix que escriure un guió, que nosaltres estem avasats, o escriure qualsevol cosa, perquè ho tinguem clar, què implica escriure un llibre, no?
Doncs mireu, per exemple, Ens recordaran, que és la propera novel·la que trec ara aquest 17 de febrer, m'ha portat 4 anys. Escriure-la. Llavors, l'abisme van ser 5 anys. Jo escric amb una mitja d'això, no? D'uns 3-4 anys un llibre. Que entenguem escriure com tot el procés. Des del moment en què comences a tenir les idees, comences a sentir els personatges, comences a escriure aquestes idees en una llibreta, comences a recopilar informació i mentrestant pots estar corregint una altra novel·la, no? Potser. Vull dir que es poden anar compaginant aquests moments, però necessites aquest aquest procés intern per entendre què estàs escrivint i començar-ho a escriure. I no el pots fer molt ràpid. Si fas molt ràpid aquest procés, és quan les històries doncs, els hi fas falta solidesa. Hi ha escriptors que han dit aquesta novel·la la vaig escriure en 3 setmanes, però és probable que potser l'escriguessin en 3 setmanes, però la portessin incubant dins seu 30 anys.
Ja. Yeah. No, i ara que parlaves dels personatges, per exemple, perquè ara em sembla tot com molt curiós, no? Estem jugant en el camp de la creativitat, de la llibertat que ens deies tu, però, clar, com ens podem enamorar d'ells i dir, va, com els podem fer reals, els personatges? Perquè també deu tenir com el seu procés, no?, de creació.
Clar, totalment. A vegades volem ser originals, volem ser únics, volem fer una cosa que no ha fet ningú i pensem que això ho farem amb un personatge que serà tan diferent de tots i no, i és mentida això, perquè els nostres referents sempre són nosaltres mateixos i el nostre entorn. Fins i tot, jo que escric novel·la històrica també, fins i tot si me'n vaig, ens recordaran, és la història dels escriptors Goethe i Schiller i les dones que els van fer possible, del 1700. Fins i tot si me'n vaig allà, del que estic parlant és d'allò que a mi em resulta conflictiu, com per exemple com viure de l'art, com les dones han quedat silenciades, com algunes preguntes que jo em faig constantment. No? Llavors, no vulguem fugir. Quina és la millor manera per crear personatges? El nostre entorn. Jo sempre recomano, queda amb els amics i calla. Calla, escolta'ls, observa'ls, el peu que es mou massa ràpid, el tic amb l'ull, què parlen, no? Tu vas a un sopar amb els teus amics, per exemple, aquest cap de setmana, sí. Potser, Mercè, sí. Hauràs quedat amb els teus amics. Llavors tu vas a un sopar i ja, sempre passa igual, no? Arribes i hi ha un que diu... Però això, Mercè, com ho pagarem? Ho dividirem? O cadascú es pagarà el seu? O ho paguem tot i després algú t'ho paga? No? Sempre hi ha un que està interessat
sempre,
en això.
Sempre.
Després hi ha l'altre que se t'acosta, et comença a acariciar l'esquena i... Mercè, com et trobes? Ai, he patit per tu. Que és com la persona més emocional. No? Llavors... Cadascú té maneres de veure la vida, d'entendre-la i s'expressa de maneres diferents. Si ets capaç d'observar en lloc d'estar només ficat en tu mateix, això són grans personatges. I són els millors personatges, perquè quins personatges interessen al lector? Els que són com ell o com ella, no? Els que tenen debilitat i tenen moments boníssims, que són, que intenten ser bones persones però a vegades no se n'en surten, que són maquiavèlics però en el fons els hi agradaria ser bons, una mica com tots nosaltres, no? Aquestes llums i ombres del ser humà.
Saps què passa?
I això clar. Ho tenim
no, Carla,
nosaltres.
A mi, tu ja, clar, ja saps una mica com soc, però d'alguna manera si jo estic en un sopar i estic callada em diran, ja vindrà l'emocional i em diré què et passa, no, Mercè? Que no, com a observadora de la realitat. Dit això, va, ràpidament et vull fer 2 preguntes, sobretot per aquests oients que tinguin ganes, va, de començar a escriure. Per cert, us recomano doncs, que feu una ullada a l'Instagram de la Carla Gràcia, perquè allà trobareu... Carla, de fet, ens vas donant bons consells per això, no? Aquestes preguntes que t'estem fent ara, no? Com podem escriure sí. al principi d'un llibre. Tot això tu les vas responent i són uns
I
vídeos
tant.
Superil·lustratius. Va, aquells trucs, Carla, que dius per continuar escrivint en aquell punt que jo entenc en la producció d'una novel·la, que dius és que estic totalment decaigut, jo vull deixar la novel·la, ho deixo aquí. Quins són els principals trucs que ens donaries en aquests moments crítics, no?, per un escriptor?
Doncs mireu, quan jo em trobo en un moment així, quan tinc, hi ha 2 tipus de moments o de grans crisis. Una és quan no saps què passa després, que llavors és com un garbuix, que saps que necessites tirar endavant perquè tens els personatges i la història molt ficada, però no saps com avançarà, en aquests moments el millor que pots fer és anar a passejar o fer-te una banyera o relaxar-te d'alguna manera, perquè ho tens tot al cap i simplement has de baixar l'atenció perquè flueixin les connexions i les idees que ho desencadenen. No? Llavors, amb això és el més important. Quan la crisi ve de no sé si això que estic escrivint val la pena, això és ego. això és inseguretat. Llavors, aquí la millor recomanació és, si tu has perdut interès en la teva història, deixa-la en un calaix, no passa res, no hi ha pressa, el món de l'escriptura és molt lent, pots continuar amb una altra història i després aquesta agafar-la més endavant. Goethe va escriure Faust en 30 anys, per tant, no hi ha problema, i va fer moltes coses entremig, cap problema. Si ve de, ai, és que vull tenir èxit, no sé si en tindré, ai, és inseguretat, ves al psicòleg. És el millor que pots fer, perquè si no, no te n'en sortiràs.
Que ja t'ho arreglarà, totalment.
I deixa't de catúfols i posa't a escriure. No? El Murakami ho diu molt clar. Escriure és com anar a córrer cada matí. I quan plou, jo segueixo sortint a córrer. Doncs quan plou, que és això de... Jo no sé si això que estic escrivint tindrà tant èxit. És igual, no escrius per l'èxit que tindrà. Escrius perquè t'agrada escriure. Perquè, si no, no escriuries.
Totalment.
Per tant, segueix.
I, Carla, ja per acabar, un consell que ningú mai et va donar.
Un consell que ningú em va donar, que jo porto molt incorporat, i un consell que ningú em va donar i que l'he après a força. Un consell que porto molt incorporat, que ningú m'ha donat, i que és el millor consell que puc donar, és sigues agraït. Escriure un llibre suposa l'energia no només teva, sinó de tot el teu entorn, de gent que creu en tu, de gent que et segueix dient «Ai, està molt bé el que es fas, vinga, segueix», de gent que t'ajudarà, et donarà un petit contacte, et donarà, et publicarà, faran l'esforç. Tot això agraeixo-ho, perquè sense això no arribaries a fer el que fas. Un consell que mai ningú m'ha donat i que ho hagués agraït d'entrada, el món editorial és com qualsevol indústria i el que vol és vendre. Ser escriptor és crear mons, però també és vendre els teus llibres i també és la relació amb el teu públic i la relació amb tot aquest món industrial, que no és només un cor. No? Jo m'hi vaig acostar només amb el cor a la mà i no, i és una indústria, no? Llavors, penseu-vos a vosaltres mateixos com a escriptors, que ve a ser com una marca, com algú que ven també un producte, no? I penseu així si voleu viure.
Carla Gràcia, moltes gràcies. Escriptora, doctora en escriptura creativa i professora de la Universitat Internacional de Catalunya. Gràcies per haver estat amb nosaltres, Carla. Estarem molt pendents aquest 17 de febrer amb aquest nou llibre, En recordaran, que és aquesta traducció al català del They Will Remember Us, que és la novel·la que vas escriure en anglès i que a principis, no? I que ara surt en català. I també una altra novel·la, que és això, és que us ho estava explicant la Carla, és una fàbrica de novel·les, també surt amb Ulls de dona. Estarem molt pendents, que és una bioficció sobre la Mercè Pàniker.
Moltes gràcies, Mercè, gràcies per el programa i per escoltar aquestes idees, no? de voler ser escriptor, de tanta gent que m'escriu cada dia que volen posar llum a les seves idees.
Doncs esperem que així sigui, Carla, i que també haguem motivat els nostres oients a començar a escriure. Que vagi molt bé, gràcies.
Espero,
un bon
gràcies.
Dia.
Adéu,
Dos
adéu.
Minuts després de parlar amb la Carla Gràcia. Olga Vallejo, com estàs? Estàs nerviosa, tu?
No estic nerviosa, tinc ganes.
Què passarà avui? Perquè em sembla que la Covid s'ha posat per mig.
Sí.
Ara diu, però ara de què estan parlant, la Mercè i la Olga? Estan parlant?
D'Eurovisió.
Clar, si sou habituals d'Eurovisió, segur que el recordareu, perquè estem escoltant els Maneskin, els italians que l'any passat varen guanyar el festival, i d'aquí que aquest 2022 no, se celebri el festival a Turí del 10 al 14 de maig. Clar, els que no som superfans, ho mirarem el 14, sí. No? És el dia, però la resta, clar, estaran superatents, no? De fet, ja els superfans d'Eurovisió, no? Els eurofans...
Ja estan asseguts per saber què passarà avui a partir de les 22:40, perquè el 14 de maig, diríem, és la final d'Eurovisió, però abans, aquí a Espanya, per decidir qui serà la persona que representarà el país, s'ha muntat un festival, el Benidorm Fest, on, com que no s'acaben de refiar això de que la gent voti, doncs una part del vot serà sobre un jurat de professionals de la indústria de la música i l'altra del públic que vulgui votar. Avui i demà se celebra aquest Benidorm Fest, la preselecció d'Eurovisió, on es disputen les semifinals amb 13 candidats. En principi eren 14, però ja sabeu, la Luna aquí amb el seu Voy a morir va anunciar dilluns que retirava per no poder utilitzar l'autotune.
És veritat. I avui, per tant, primera semifinal a 3/4 gairebé d'11 a Televisió Espanyola amb Barri Brava i el tema Rafaela.
Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas.
Sona tant a Rafaela, és tot un homenatge a la Rafaela Carrà que ens va deixar l'any passat. És pop independent del trio de La Can, els Barri Brava, establerts a Múrcia. Porten 12 anys fent música i el nom és una barreja de Barry White, però amb ve baixa, i Mina, la Brava, bé, doncs Barri Brava, i aquest Rafaela, i ara producte nacional d'aquell autòcton d'arrels. Aquesta és una altra de les candidates. Hem de dir que avui es disputa la primera semifinal, demà la següent de cada competició. Sortiran 4 finalistes i dissabte es disputarà la gran final del Benidorm Fest.
Finalíssima. Però...
amb 8 finalistes.
Hola, aquestes que estem escoltant?
Les Azúcar Moreno, i això és Postureo. Que si acabessin anant a Eurovisió... Mira com sona. Doncs repetiríem, perquè les Azúcar Moreno, les germanes Salazar, la Toñi i la Encarna, ja varen estar al 90, representants espanyoles amb el seu Bandido a Zagreb, i varen acabar en la 5a posició, que hores d'ara, 5a...
És impensable, no?
És un luxe. És la tercera competidora de la semifinal del Benidorm Fest, una aposta també amb aires flamencs, això sí, més tranquil·la.
Hem baixat el ritme, no? Hem baixat les revolucions.
Secreto de Agua, de Blanca Paloma, un tema que ha estat la cançó original de la docusèrie de Radio Televisió Espanyola Play, Lucía en la telaraña. La música d'arrel de Blanca Paloma és una cantant que prové del món del teatre, que veig que no t'acaba de fer el pes. Ella ha treballat d'escenògrafa i aquest Secreto de Agua és la seva primera cançó d'estudi. Tu necessites una cosa més animada,
sí,
no?
Sí, la tens.
A veure si t'agrada la boyband.
Sona...
això és massa per mi.
Sona música de mundial, no?
Sí,
no sé, és
una
com...
mica.
Sí?
Te'ls imagines.
Sí, no? En
això
un estadi...
són els Unique. En Matt, en Gio, l'Armani, en Valen... El seu tema és Mejores, són una boy band de pop llatí i urbà. Diuen que tots són amants de la música, que són molt diferents, molt guapos, els típics
sí,
que em prepararan.
Ja
per mi una mica jovenets. Existeixen des de 2018. Varen veure que el mercat espanyol no estava cobert al mercat de boy bands després de la separació dels Aurin i vam dir a veure si tenim sort, i també esperen tenir sort avui com una de les meves preferides, les Tanxugueires. Clar, folclore gallec, un dels temes que més està agradant, sobretot a casa meva. Si passessin, tenen a favor, a part de la música, no?
Sí.
Que a més és diferent, no te l'imagines, no, Eurovisió? Han participat al Celtic Connections de Glasgow, compten amb diversos premis del gènere de músiques del món, per tant, la gent del sector les coneix, ja fa 5 anys que existeixen, i aquest Benidorm Fest ha estat, bueno, doncs quan han sortit a la llum, no, diríem, pel gran públic, no l'habitual de les músiques del món. A mi m'agrada, és una
home,
cosa diferent,
sona diferent,
no?
Sí, són d'aquestes cançons que el fet de ser, no, diferents a la resta els dona com més punts per guanyar.
Ja et
guanyar.
Crida l'atenció.
De fet, tenim el David García de producció, que és un eurofan, si m'ho permets, David, dir una antena, que és de les persones que
tot.
Més... Ho sap tot. Vull saber el criteri del David al final, eh? A veure què ens digui per quina...
A veure què li
per
sembla.
Per quina es declina.
Mira, jo les Tanxugueires, que jo no tinc ni idea d'Eurovisió, però del que he escoltat són les que més m'agraden.
Oh, saps que no s'està dient el David García, que no n'ha escoltat cap, i que es vol esperar... Per tant, David, ara t'estàs escoltant per primera vegada aquí.
Ara
bueno, explica'ns una mica les sensacions que et transmet, eh?
va dient,
molt
cèntic, va dient,
diu,
va dient.
Sí, va, això.
Ara fem un canvi.
Diu que a l'estat espanyol no estem acostumats a això.
No, va. És potser una mica bé, però mira, mira qui va guanyar l'any passat.
Va,
eh?
També,
o sigui
també.
Que passem a rimes llatins combinats amb pop. Let's go. Llegó la mami, el rey no la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Chanel. És la cubana que viu i ha crescut a Espanya, actriu, ballarina i cantant. Si éreu habituals de la sèrie Àguila Roja o vareu veure el musical Flashdance, segur que us sonarà la seva cara. I, doncs també canta l'Slow Mo. Aquests són, tots aquests que hem sentit fins ara, són els que cantaran avui al Benidorm
primera...
Fest. Recordem, això és Benidorm Fest.
Sí.
Però demà... Hi ha la segona semifinal, també a les 22:40. Ho podreu seguir en directe per Televisió Espanyola. Són unes gales que duraran menys de 90 minuts. La final de dissabte, 90 minuts. Tenen tres presentadors, l'Alaska, el Màxim Huerta i el nom de la tercera no me'l sé, però el tinc per aquí, eh? Ja te'l trobaré, ja te'l trobaré. Ah, i la Inés Hernán.
I la Inés, sí, la Inés, la humorista, no?
Sí.
Em sembla que és la Inés Hernán, que és boníssima. Ostres, però que estigui l'Alaska, jo no imaginava que formava part del jurat.
Han fet un mix.
Bé.
No, dels presentadors. Dels presentadors del Benidorm Fest. Anem a escoltar què passarà demà. Per començar, Chain.
Weekend, The Weekend, no?
Sí, recorda molt el de l'any passat, sí. Que sóc incapaç de recordar com es diu. Chain és un madrileny que amb només 23 anys, a raça YouTube, va començar a penjar-hi versions, ja té més de 250.000 seguidors. El 2018 va llançar el seu primer EP, l'any passat va publicar el seu primer àlbum d'estudi amb 11 temes, i el tema aquest del Benidorm Fest es diu Echo, que parla de quan trobes l'amor per tota la vida. Bé, una mica contes de fades. Anem a veure què ens canta la Marta Sango. Entradeta molt pop dels 80, la Marta Sango és malaguenya. Si sou habituals d'OT, la coneixeu, va participar a l'edició de 2008, quan només tenia 18 anys. La cançó es titula Sigues en mi mente. És una cançó que existia abans de l'existència d'aquest Benidorm Fest, i quan va sorgir l'oportunitat de presentar-s'hi va pensar que aquesta era la millor cançó. Mira com sona. Tiene claro.
David García no tiene claro, no el tiene claro.
Jo la Marta Sango no la veig.
Ostres, però s'haig de dir que a mi m'agrada aquesta cançó.
Sí? Mira, a mi m'agrada més...
No sé, té aquest punt, però sé que no guanyarà, eh? Però és de... Mira, de les que m'has tret fins ara, és de les que...
A veure si t'agrada la Javiera Mena. És l'hora 5, el tiempo no tiene fin. Una fuerza... Culpa és el títol del tema que interpretarà Javiera Mena. És xilena, té ganes de representar Espanya a Eurovision. Fa 11 anys que va començar a fer música a grups de rock. El 2006 és l'any d'estrena amb la seva pròpia música i va llançar el disc llavors Esquemas Juveniles. A veure si té sort. És habitual del circuit indie. Ha estat a festivals com Coachella o el Primavera Sound. I ara, un noi que, malauradament, no el veureu.
Per això dèiem, no? El del Covid pel mig. Què li ha passat?
Perquè en Gonzalo Hermida, que és qui ara sentirem, que és un altre dels concurs dels participants en aquest Benidorm Fest, que aspira a ser finalista del Benidorm Fest i representant d'Espanya a Eurovisió, ha donat positiu i no podrà sortir a l'escenari. Us quedareu amb el seu videoclip, que la veritat...
Què?
No és massa bo. Sembla que no té gaires possibilitats, i encara menys si només veiem el videoclip i no
la
veiem
pobra, la podrà defensar en directe, no?
Ni res de tot això. Qui està més ben posicionada és el Ai Mamà, de Rigoberta Bandini. Mamà, mamà, mamà. Por tantas mamá. Ai, mamà, és el tema. Actriu de doblatge i cantant,
arreu,
la Rigoberta Bandini. No, sí. Fa bastant, per això, que sona tant aquesta barcelonina de 31 anys. El boom va ser el 2020 amb In Space We Call It Soledad, i el 2021 ha tingut molts èxits. Perra, Too Many Drugs, l'Aviam Què Passa... Mm-hmm. Aviam Què Passa, per això, amb el Raiden.
El que quiere jugar con fuego pero odia quemarse. A vendedores de humo que buscan claridad. Al que se mete...
A mi m'encanta aquesta, la calle de la Llorería, un carrer d'Alcalá de Henares, la ciutat d'on és originària el Raiden. El raper ha dit que fa anys que no es presenta una lletra tan bona al Festival d'Eurovisió com...
Ah, sí?
Com aquesta. Mira, doncs ell està convençut.
A tu t'ha agradat, no, el Raiden?
A mi m'agrada. A mi la Rigoberta, les Tanxungueires i el Raiden, les Tanxungueires, aquestes li he dit el nom malament, segur. A veure què és el que passa. Demà veurem en directe a Raiden i també a la Sara Diop. Make You Say de Sara Diop és l'última candidata al Benidorm Fest, pop urbà d'aquesta mallorquina de 18 anys, joveníssims. Uau. Tots, eh? Ja fa anys que vol dedicar-se a la música. El 2017 va participar al concurs televisiu La Voz Kid 3 i va acabar sent finalista. Avui i demà, 22:40, Televisió Espanyola, i els presentadors ja us diran en quin moment podeu votar per SMS o trucada. Tindreu 15-20 minuts.
Clar, per això et preguntava, que el jurat serà el propi públic, no? Que...
Una per el públic i l'altra un jurat que
especialitzat.
Professional, composat per 5 experts, 2 de nacionalitat espanyola i... Mira, tinc 2 d'espanyola i 2 d'internacionals i deu haver-hi un que és apàtrida perquè si no, no em surten 5. Demà, avui em fixaré i demà t'ho explico.
Busca aquest 5 que dones.
Sí, a veure qui és.
Vinga, que nosaltres gràcies, Olga, per haver-nos il·lustrat amb aquestes cançons que participaran en aquestes semifinals. Ja ho heu escoltat, el dissabte serà la semifinal concretament, o sigui, la final de la
final prèvia, de la prèvia del que passi.
L'avançada d'Eurovisió.
Sí.
Marxem a publicitat, agafem una mica d'aire i tornem i parlarem d'anar al poble o no. Vinga.
Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Al matí, a Ràdio Estel.
El meu poble té una plaça de records. fanals encesos i banderetes.
Uah, quins records, no? Quan penses en el teu poble, o potser tu ja vius en un poble. Quantes vegades ens hem fet aquesta pregunta, però, què hi faig vivint a la ciutat? Quan a tan sols un parell d'hores i tenim, doncs, un entorn natural privilegiat, amb petits pobles idíl·lics, tranquils, i allò que li diem, no?, allunyats de la voràgine de la gran ciutat. Clar, si bé ens ho preguntem en algun moment o altre, clar, són pocs, no?, els que decideixen actuar en conseqüència i dir, va, fem el gran pas, no?, canviar la vida de ciutat per la vida de poble. Amb quins reptes ens trobem? Els valents que decideixen canviar-ho tot per viure al camp. Hi ha poblets de postal que corren el risc de desaparèixer si no els repoblem? Doncs en aquests propers minuts, el que volem fer aquí al Matí a Ràdio Estel és parlar precisament d'això, de la vida al poble, de la situació d'alguns micropobles de la geografia catalana i d'una plataforma per frenar precisament el despoblament de Catalunya. De fet, va, comencem per aquí. Ton Lloret Ortínez, impulsor de repoblem.cat. Com estàs, Ton? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu creus, Ton, que som massa gent a la ciutat? Tu, de fet, Ton, la veritat és que vas decidir marxar de la ciutat, no?, i anar a viure al poble.
Sí, en el meu cas va ser relativament fàcil perquè la ciutat era Igualada, el poble és Argençola, que està a 14-15 minuts, per tant, no va ser molt valenta la decisió, sinó que va ser doncs, bastant assequible, la distància.
Clar, Ton, però preguntem, no?, com és la vida del poble, perquè tenim la idea que tenim de viure en un poble, és una vida idíl·lica, però deu tenir també els seus pros i els seus contres. Quins són per tu?
Sí, no, és a dir, que jo crec que cadascú tindrà els seus, no? Clar. Sí que en la visió més general, doncs, qui opta per quedar-s'hi, qui opta per anar-hi, si no n'és, opta per una vida, doncs, diguem-ne, més reposada, on no has d'anar a toc de pito, arribar sempre amb estrès als llocs, on hi ha una gran massificació de gent, on hi ha una despersonalització en molts casos, perquè et trobes a la ciutat, estàs caminant amb gent que no, ni saludes, ni coneixes, ni res, no? Això en un poble no hi és. Per tant, hi ha una component que és aquesta vessant més humana, més de pertinença a una comunitat i una implicació respecte a aquesta comunitat i aquest entorn. L'altre és aquest, justament l'entorn. Un entorn natural, un entorn de, doncs, més vinculat a la natura i també, sobretot, més vinculat al territori en el sentit de la producció d'aliments, per exemple, o la cura del paisatge. Bé, això seria un petit, diguem-ne, molt petit resum, segur que sí. Podríem debatre durant hores sobre això.
I pareix el que dius, Ton, no? Cadascú té les seves prioritats, no? Té els seus punts de vista. Però, escolta'm, la Covid i els confinaments, la veritat és que han fet molta gent a replantegés, no?, el fet de viure, doncs, en un pis tancat, petit, clar, de vegades sense sortir d'exterior fins i tot a plena ciutat. D'aquí neix, de fet, la vostra iniciativa, no?, repoblem.cat. Quin és l'objectiu d'aquesta plataforma, Ton?
Això es va obrir el 26 d'agost del 2020, després d'haver passat la primera onada, el primer confinament estricte, aquest que vam passar tots tancats, i quan es van relaxar aquestes mesures, a la primavera-estiu molta gent va decidir doncs, marxar de la ciutat. Primerament ho van fer sobretot els que ja tenien una segona residència, una casa familiar o un poble, i els era més senzill de fer això. Mm-hmm. I després ja hi va haver gent que ho va fer doncs, com a un canvi de vida radical, mitjançant opcions com teletreball, mitjançant doncs, establiments d'autoocupació, deixar la feina, autoocupar-se, buscar nova feina, etcètera. No? I el compte neix una mica perquè aquest moviment que hi ha llavors, es veu que és un moviment que és internacional, també està passant a París, està passant a altres llocs, d'un incipient entre moltes cometes, èxode urbà, doncs intentava escolar això cap a precisament els llocs on necessitaven més d'aquests habitants. Precisament a la mateixa època, l'Ajuntament de Cubells fa una crida, Cubells a la Noguera, que és un micropoble, oferint dos pisos a un preu simbòlic amb l'objectiu de mantenir l'escola. Llavors, penso, quants oferiments en aquesta línia hi deuen haver que no estan aglutinats en un lloc on els puguis trobar, clar, i moltes vegades potser és difícil de trobar-los perquè són ajuntaments que a vegades els ser de pocs habitants tenen uns perfils de Twitter amb pocs seguidors i sobretot són de la zona, per tant, intentem crear una eina que ja la tenim tots, que són les xarxes socials, i anem incorporant doncs, aquests oferiments i també, per què no, doncs, traspassos de negoci en zones rurals, ofertes de feina, perquè també les empreses em diuen que els hi costa cobrir certs perfils perquè hi ha poca població a la zona, etc. No? I així neix una mica el compte.
El compte. Ara ens estàs parlant, Cubells, de la Noguera. Per cert, jo hi he anat, he estat a Cubells, un gran poble, i més de festa major. És un dels pobles, no?, que necessiten de manera més urgent nous veïns i veïnes. Quins altres són aquests, aquests pobles, no?, que necessiten que repoblin?
En definitiva, n'hi ha molts. I
quins en destacaries, Ton?
No, és a dir, aquí a casa... Mira, l'últim que hem penjat un anunci, que de fet... me va passar un que em va fer una menció a Twitter, i llavors el vaig posar a Instagram també, perquè vam estar parlant internament, que era Terrés, per exemple, no? I el que oferien era com l'explotació d'un alberg, diguem-ne, agrobotiga, és a dir, algú que dinamitzi això, que li serveixi per autoocupar-se. Terrés en sembla té poc més de 100 habitants, i és a les Garrigues. Ah, són pobles que... tenir un petit negoci d'aquests o no tenir-lo és tenir vida social, com qui diu, o no tenir-ne, no? Necessiten aquests aglutinants per fixar població, en definitiva, socialitzar-se i fer una mica d'eix vertebrador de la gent que viu allà.
Clar. Ton, per exemple, aquella gent que ens estigui escoltant ara, què els diries als que estiguin plantejant seriosament això de marxar de la ciutat? Perquè alguna vegada i més, després d'aquests confinaments, ens haurà passat pel cap, no? Però què cal tenir en compte per prendre una decisió amb garanties i no precipitar-nos? Què els hi diries, tu?
Bé, jo d'entrada els hi diria que no en un poble, és a dir, la idea que més em trobo és en l'aspecte bàsic, en un poble tu t'has de procurar una mica les coses, és a dir, no esperis que et donguin feina, que et donguin casa, que et donguin tot el que necessites per anar-hi a viure, perquè per molt que pateixin despoblament, els ajuntaments d'aquests micropobles i tenen poques eines, hi ha poca eina que depengui que ells tinguin a l'abast. Per tant, no es tracta de dir, sí, m'apunto un programa, em donen feina, em donen casa, això no existeix. És a dir, en un poble has de ser molt proactiu, ja et conduirà a la vida de poble ser-ho, i té molts aspectes aquesta proactivitat, i t'hauràs d'implicar. És a dir, també com a ciutadà penso que és molt interessant aquesta vessant d'implicació des de ajudar a preparar la festa major fins a, si hi ha una nevada, retirar-t'ho a la neu. En cap, això a la ciutat s'ha anat diluint, no? Ja esperes que tot ho faci l'administració i et quedes, doncs, com més passiu, no? Menys que tu, doncs, tinguis ja un altre tarannà. Doncs això, en un poble, és obligat. És a dir, estàs a un entorn on t'hauràs de procurar tu moltes coses. Començant per la feina, començant per la casa... però bé, un cop fet, doncs, aquest canvi de xip, ja doncs veuràs que hi ha moltes coses que et compensaran.
Fem una cosa, Ton, perquè per seguir parlant d'entorns rurals i de la vida dels pobles, de la geografia catalana, avui també doncs hem volgut convidar el Josep Maria Pinyol, que ja ens escolta, és tècnic de la Càtedra de Regió del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. Què tal, Josep Maria? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ton, tu quan vulguis, ara conversarem una mica amb el Josep Maria, però és que ens agradaria una mica preguntar-li al Josep Maria, no?, escoltant el Ton, clar, com ens hem d'imaginar vivint en un futur, Josep Maria? Seguirem fent aquells gratacels a les ciutats o la cosa va cap a viure en nuclis més rurals, no?, de menys habitants, més deslocalitzats? Com ho veus tu?
Jo diria que estem en un moment en què hi ha una confluència d'un munt de variables i de tendències, no? Jo crec que les dades, de fet, que s'han analitzat de com ha evolucionat el padró a partir de la pandèmia, ens diuen diverses coses, no? Per exemple, una part de la gent s'empadronen i realment segurament no han canviat encara de residència o no ho pensen fer d'una forma total, no? Un altre tema és, per exemple, que municipis d'una perifèria mitjana de Barcelona, de situats a uns 40 minuts, una cosa així, en aquest moment també estan creixent perquè tenen espai disponible, no? I en paral·lel també podem dir que hi ha nuclis rurals on hi ha empadronaments, podríem dir, ficticis, però on també els consta, no? I de fet moltes vegades coneixem persones directes que han fet aquest procés de canvi. Per tant, tenim una mica de tot, i jo el que diria és que no hem de fer una anàlisi restringida al que pugui passar un any o dos, perquè hi ha aspectes, com poden ser l'envelliment de la població, que són són estructurals, no?
Clar, Josep Maria, tu on vius? A un poble o una ciutat, si m'ho permets?
Jo visc a la ciutat de Reus i comparteixo residència bastants dies amb un poble de la Ribera d'Ebre que es diu Riba-roja.
Val. Tu creus que Barcelona capitalitza massa, però, el territori català?
Sí, és evident. I a banda, penso que no només és un problema que pot afectar els micropobles, que jo crec que el medi rural és un concepte bastant més ampli, sinó fins i tot a les capitals de comarca, ciutats mitjanes i altres, no? Llavors, jo defenso bastant la idea de, evidentment, incidir molt millor sobre aquesta realitat rural que estem dient dels micropobles i pobles petits fins a 2.000, per entendre'ns, però una mica articular el territori amb una visió una mica sistèmica, no? Perquè al final el que hem de fer és crear territoris o espais que siguin funcionals i on la gent a poc pugui anar triant realment on viure, no?
Mireu, aquesta hora ja ens ha acompanyat també, hem dit, vinga, va, érem pocs, no?, i necessitem un altre punt de vista, el Mario Urrea, que és president de l'Associació de Micropobles i també ens escolta. Mario, benvingut, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, ben trobats.
Escolta, dèiem, clar, l'Associació de Micropobles de Catalunya treballa per donar veu conjunta als pobles de menys de 500 habitants de casa nostra, no? Quins són els principals, o quines són aquestes principals necessitats que es tenen amb aquests micropobles? Perquè ens puguem fer una idea.
Per fer una idea, nosaltres tenim dos problemàtiques molt accentuades. Una és del tema de la gestió. En aquests moments la normativa, la legislació actual, ens obliga a fer els mateixos tràmits, tot igual que una gran ciutat, que un micropoble, un de 300 habitants, a la qual nosaltres no tenim les infraestructures ni tenim les possibilitats organitzatives de poder treballar tot aquest aspecte, no? I l'altre tema que nosaltres pensem que és una problemàtica molt accentuada és el tema de l'equilibri territorial o l'equitat territorial. Nosaltres no parlem de despoblament, perquè el despoblament fins i tot així és una mica, no massa seriosament, diem que a vegades és necessari, no? És necessari que despoblem les zones superpoblades i repoblem les zones que no tenen un nivell de població adequat. Creiem que hem de fer pobles vius, i per fer pobles vius necessitem fer pobles que tinguin uns mínims serveis i una mínima població per poder conservar el territori correctament.
Escolteu, ens queden pocs minuts. Em sap molt de greu perquè ens agradaria fer-vos més preguntes, però amb els tres que ens esteu escoltant, Ton, Josep Maria, Mario, la veritat, us faig aquesta pregunta i a veure si podeu fer com una ràfaga de respostes. Comencem pel Ton. Clar, són molts els que marxen al poble, no? Però el gran problema és que molta gent de poble marxa a la ciutat. Per tu, quin és el principal argument, no?, per abandonar els entorns rurals?
Bé, hi ha tot un... Tot, bé, si tenim el 70% de la població vivint el 14% del territori, doncs el que passa és que tenim molts serveis i moltes empreses, molts atractius en aquest 14% del territori, no? Llavors, bé, i aquí també hi ha un component que és el màrqueting, no? Fins ara el que es quedava a viure al poble, diguem-ne, era el raro, no? Hi ha zones, encara passa això, que hi ha pobles que els pares encoratgen els fills a que estudiïn i es busquin la vida a la ciutat. Doncs això ho hem de trencar, perquè és que si no aquest retorn amb què començava aquesta secció de tornar als estius al poble, que veus doncs, el poble de la teva família, etcètera, que doncs, això s'està acabant perquè és això, està envellint i un dia tornem al poble aquell idíl·lic de la infància i no hi quedarà
i
ningú.
Ja no hi serà, clar. Josep Maria, com ho veus tu? Un minut.
Jo crec que el que cal fer és incentivar petits, podríem dir, ecosistemes o agrupacions de pobles on hi hagi una facilitació de serveis bàsics, on hi hagi la capacitat de fer una diversificació econòmica, més enllà del sector primari, que també hi ha de ser, evidentment. I llavors, a partir d'aquí, doncs, també, per què no, donar acollida a altres modalitats de residència parcial. No estic parlant d'aquesta gent que hi van a festa major, sinó altres perfils de residència que es puguin fer al llarg de l'any, al llarg de la setmana, o altres modalitats que en altres països d'alguna forma van arribant i poden ajudar a evitar que la baixada sigui més important.
Mario.
Crec que ho han dit molt, i ho han dit força bé els dos companys. Jo penso que la gent va marxar del poble en el seu moment perquè no hi havia possibilitat de guanyar-se la vida, després han continuat marxant moltes vegades perquè no hi ha els serveis adequats i prefereixen anar en ciutats més grans que tenen tots els serveis, i per tant per revertir això jo crec que necessitem quatre postes, quatre pals claríssims que hem de treballar. L'habitatge, l'activitat econòmica diversificada amb un producte de qualitat i valor afegit, la mobilitat i les infraestructures, tant virtuals com físiques, i els serveis. I si no treballem aquestes quatre pilars bàsics, paral·lelament serà difícil que puguem revertir aquesta situació de desequilibri territorial que patim aquest país.
Mario, ho has clavat, en un minut, perquè ens queda un minut per arribar al punt de les 12, i ràpidament us pregunto, quin creieu que és el poble més bonic per viure a Catalunya? Ton?
Home, és Argençola, evidentment.
Josep Maria?
Ribarroja d'Ebre, però podríem fer una llista molt llarga.
I el Mario, per tu, quin és?
Bueno, a veure, què voleu que us digui? Torrebesses.
Home, va, jo si m'ho permeteu, Torà de la Segarra. Ja està, ja ho tindríem. Nois, moltíssimes gràcies. Gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel. Doncs agraïm avui al Ton Lloret, impulsor de Repoblem.cat. Allà també podeu fer una ullada a tot el que ens ha explicat el Ton. També el Josep Maria Pinyol, tècnic de la Càtedra de Regió del Coneixement de la Universitat Rovira i Virgili. I a Mari Urrea, que també hem parlat, president de l'Associació de Micropobles. Moltíssimes gràcies i que tingueu molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Vinga, nosaltres després de fer aquesta taula rodona interessantíssima, la vida de poble, desapareixerà o no desapareixerà, nosaltres arribem al punt ja de les 12 i tornem al matí a Ràdio Estel.